FM a l'apartat d'esports.
Ràdio Rubí, la primera en informació local.
Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom, a peu de camp. A peu de camp.
La Unió Esportiva Rubí necessita retrobar-se amb bones sensacions i sumar punts per evitar entrar en zona de descens. Aquest diumenge tenen a casa una bona oportunitat davant del CUE de Primera Catalana, l'Argentona. A les 12 del migdia t'ho explicarem al 99.7 FM i a radiorubí.fm.
A veu de camp, tots fem esport. Radio Rubí.
En rosa.
Hola, què tal? Esteu escoltant La vida en rosa, el programa de societat i tendències de Ràdio Rubí. Durant la propera hora us oferirem informació i entreteniment i avui sortim a jugar amb una alineació de gala. Saludem la gran comunicadora Anna Llobet. Què tal?
Què tal? Bona tarda, Oriol.
Bona tarda. El reporter més famós de Rubí, el periodista de TV3, Rubén Cabús.
Què tal? Home, famós, famós.
No sé. Aquí sí.
Aquí sí.
Una celebritat local. I la gran promesa del periodisme vallesà, Arturo Juárez. Què tal?
Hola, Oriol. Molt bé.
I qui us parla, Oriol Puig. Comencem avui parlant de desigualtats de gènere en el nostre dia a dia, en l'ús que fem del nostre temps. Una desigualtat que comença ja en la infància. A Espanya, les noies adolescents dediquen a les tasques domèstiques 30 minuts més al dia que no pas els nois. Ho revela l'estudi La persistent desigualtat de gènere en l'ús del temps a Espanya. Ens acompanya un dels autors d'aquest estudi. És el doctor en Geografia, professor de la Universitat Autònoma i investigador del Centre d'Estudis Demogràfics, Marc Ajenjo. Benvingut.
Hola, benvingut. Moltes gràcies per convidar-me.
A tu, l'estudi, corregeix-me si m'equivoco, presenta dues grans conclusions més. La primera és que el fet de tenir fills és el principal factor que accentua aquestes desigualtats, i la segona, que les desigualtats de gènere no desapareixen fins i tot en els casos en què la dona té més estudis i més ingressos que la seva parella masculina. Abans d'entrar en matèria i per situar una mica els oients, quines dades heu utilitzat per elaborar aquest estudi? Com l'heu fet?
Bé, d'entrada dir-te que no et puc corregir perquè he resumit molt bé el que diu l'article. Nosaltres treballem amb dades que publica, que genera l'Institut Nacional d'Estadística a partir del que anomenen les enquestes d'ús del temps. De fet, tenim com dues versions només. L'última està una mica endarrerida, està poc actualitzada, diguem-ne. Hi ha una primera versió el 2002-2003 i una el 2009-2010. I aquí el que fa és preguntar a la gent, a tothom, a tots els membres d'una llar, què fan durant tot el dia, 24 hores d'un dia, i ho recull en uns qüestionaris.
Sí, sí.
Sí, sí.
I com s'explica que la desigualtat comenci ja tant d'hora en la infància?
Com s'explica? Bé, això és una evidència que havíem observat amb altres treballs, i havíem vist que realment els joves, a partir de l'edat de 10 anys, que és el primer moment on recull l'enquesta aquesta informació, ja observem diferències entre nens i nenes, diríem, joves i homes, joves nois i joves noies. Aquesta diferència, que deies tu, és d'uns 30 minuts, 45 quan es fan una mica més grans, només es redueix en aquelles llars on els dos membres treballen a la llar. És a dir, les llars on els pares fan alguna cosa més que ajudar, és a dir, comparteixen una mica el treball domèstic, en aquestes sí que es redueix realment la diferència entre els fills i les filles, diguem-ne. Però si no, la diferència és bastant gran.
la cronificació i que comenci tan aviat podria ser, per exemple, perquè ja de petits els nens amb el tipus de joc i amb les activitats els predisposem potser una mica a assumir un determinat rol en societat, per exemple, les nenes com a cuidadores.
Sí, evidentment, hi ha altres estudis que demostren que l'escola, que hi ha a l'escola, ja no només a la primària, sinó fins a l'escola infantil, s'observen diferències entre nens i nenes que ja s'arrosseguen de casa i que venen ja, per tant, d'aquests moments inicials de la vida. Nosaltres els comencem a observar aquí a partir de l'edat 10, però realment sí que és veritat que ja són anteriors.
Parlant sobre aquest tema, no és la primera vegada que parlem aquí a La Vida en Rosa sobre aquest assumpte. Si els oients fan memòria, en vam parlar la temporada passada, que ens va visitar la psicòloga i sexòloga Carme Sánchez, que ens va explicar el següent.
Amb els homes és més fàcil. Quan jo li dic, bueno, prova, vinga, algunes coses que t'agradin, no? Quins hobbies tens? Doncs la majoria d'homes, o el futbol, o jugar als videojocs, però són coses com lúdiques, no?, que a més no serveixen per res.
Productiu no és.
En canvi, les dones, quan els demano en general, què em diuen? Ah, doncs mira, restauració de mobles, que serveix per alguna cosa.
Sí.
Punt de mig. Coses així, que ja ho sé que sembla molt carrinclon, però és que m'he trobat noies joves que em diuen exactament el mateix. Tot té alguna cosa, no sé. O fins i tot quan els dius, ah, vas al gimnàs, sí, no, però allò, vaig per estar més prima, o per, no per passar-m'ho bé. En Rousseau, el llibre de l'Emil, que parla de l'educació dels nois, hi ha un capítol que parla de l'educació de les noies, només al final. I parla que sobretot a les noies, quan estan jugant, quan són petites, se les ha d'interrompre perquè s'adonin del que és important, que és cuidar els altres. És
Ostres.
Molt fort. Els nois, els jocs que teniu, generalment doncs, són això, cotxes, no sé què, vull dir que és allò, pilota...
Sí.
Les noies, en general, és tenir cura de nadons, cuinetes, però no és un joc, és tenir cura de. Clar, llavors al final va reproduint els estereotips, no? Constantment. No els hi dones alternativa. Això no vol dir que les nenes no puguin tenir una nina i cuidar-la, evidentment, no? Però que també s'hauria d'ajudar els nois també a fer-ho, i les noies també donar-los alternatives d'altres jocs.
Marc, comparteixes aquest punt de vista?
Completament. De fet, quan els pares o les mares regalem per Reis alguna cosa als nostres fills i filles, normalment ja estem induïts, ja estem induint ja, i em sap greu dir-ho, però encara és poc corrent veure uns pares regalant als seus fills, homes, nens, un joc de cuina, per exemple, no? O una nina, o, no? Ja directament, i això passa a edats ja de bebès, no? De recent nascuts. Quan vas a l'hospital veus si amb una ha nascut un nen o una nena simplement mirant el color gairebé dels regals que hi ha, de la canestreta, etc. No? Per tant, estic totalment d'acord amb el que ens ha dit, evidentment. Sí.
En temps de dedicació a l'oci, en totes les edats i situacions, l'home també sempre està per sobre de la dona?
Sí, aquesta diferència no és tan gran, però sí que és bastant constant en tots els moments del cicle de vida, fins i tot de petits, que els homes dediquen més temps a l'oci que les dones, o que els nois que les noies, o els nens que les nenes. És constant. Fins i tot en aquells moments dius, bueno, estem avaluant una parella jove que no té fills, i per tant sembla que l'oci ha de ser comú i que la majoria d'oci el farà el mateix, tot i en aquests moments, que no és tan gran, però segueix havent-hi diferències entre homes i dones, i quan apareixen els fills normalment és quan la diferència es fa més gran.
Parlem dels joves que viuen sols, perquè llegint l'estudi hi ha una dada que m'ha cridat molt l'atenció, que és que quan els joves viuen sols, les noies dediquen més hores a la feina remunerada que no pas als nois. Per què creus que passa això? Les dones tenen una tendència més productiva, potser, que els homes?
Bé, és l'únic moment de que hem analitzat on observem aquesta qüestió. És difícil d'explicar, perquè d'entrada pensem actualment les noies estan estudiant més anys que els nois. El que passa és que aquest que hem entrevistat, o aquest grup de joves que viuen sols, en principi ja no estudien. El fet de que elles tinguin més estudis fa que puguin probablement tenir una menor taxa d'atur. També l'estudi recull dades l'any 2009-2010, on l'atur era molt fort amb nois i amb noies, però potser una mica més amb nois. En aquest cas tot ens fa pensar que ens porta cap a aquest camí, no? De certa de major dedicació al treball remunerat, i en aquest cas també al no remunerat, per part de les noies que respecte als nois, no?
Quan feu aquests estudis i feu aquest tipus de preguntes, el noi o la noia, és igual, respon directament aquestes respostes o aprofita la pregunta per adonar-se que potser el que està fent en la seva vida diària no és ben bé just? És una cosa que tenim molt interioritzada, que la noia és la que pringa més, o potser quan ens fem aquesta pregunta reflexionem i ens adonem?
No sé gaire què respondre. Jo crec que les dues coses, una mica. Això ens fa pensar que probablement si no ens n'adonéssim la diferència encara seria més gran. El fet d'adonar-nos fa que modulem una mica la nostra... intendim una mica assemblar més... assemblar que fem més del que fem. Però hi ha una part d'això que sí que passa. Però tot i així les diferències hi són. En aquest cas, les enquestes, clar, aquí el que recull exactament és, tu tens un diari on tu poses, m'he llevat a les 8, de 8 a 8 i 10 he estat fent mandres al llit, així, de 8 a 8 i 20 m'he estat vestint, rentat, etc. I al final nosaltres sumem, no? Penso que tenim la informació en trams de 10 minuts, evidentment no ho omples en aquell moment, sinó al final del dia intentes fer un resum una mica del que has fet llarg del dia, i és un recull d'aquesta informació. El que hi ha en l'interior dels nens, nenes o els homes, dones, quan omplen, és difícil de dir.
Una altra conclusió, en aquest cas personal, que arribo jo mirant les dades sobre els joves que viuen sols, és que els homes també són més deixats que les dones, perquè fins i tot en aquest cas dediquen també menys temps a les tasques domèstiques que les noies.
Bé, són més deixats o recorren més ajuda externa. És a dir, aquí pensem que a vegades hi ha molts nois, molts no ho sé, però hi ha una proporció no menysprable de nois que viuen sols, que ve la mare a casa a fer-los-hi les quatre, o porta la roba a rentar a casa. Això també passa, per tant, potser el pis està igual de net, però no l'ha netejat la mateixa persona. D'entrada sí, però que detectem amb diferents estudis que hi ha certa tendència als homes a fer les coses una mica diferents. Hi ha un moment, no sé si en parlem aquí o en un altre treball, que parlem de la masculinització de les tasques domèstiques, no? Que vol dir d'alguna manera que sí que es tendeix una mica a reduir aquest temps, i si redueix en termes generals tant els nois com les noies, el passa que els homes o els nois molt més. Per altra banda, respecte a la cura de fills, que és el que avui es considera més important, no? I està molt ben valorat, i en aquest cas considerem que hi ha una feminització de les tasques de cura. És a dir, que els nois tendeixen a... van cap al comportament de les noies en cura, i les noies molt a poc van deixant de fer tasques domèstiques que no les fa ningú. Algú de fora, o compren més menjar cuinat, o compren per internet, o tens altres maneres de fer-ho, vas sense tenir la casa tan bruta, no?
Quan arriben els fills, que és quan es disparen aquestes desigualtats, si sumem les hores de feina de qualsevol tipus que fan homes i dones, ja sigui remunerada, domèstica, de cura, les dones sempre treballen més hores que els homes, oi?
Sí, en mitjana sí. Les noies, dones en aquest cas, treballen més, en diem temps total, el temps total dedicat a qualsevol tipus de tasca, sigui pagada o no pagada. Els homes dediquen menys temps que les dones, i aquesta diferència és més gran precisament els dies laborables que els caps de setmana, la qual cosa, per temes de conciliació i tal, complica encara més la situació per moltes dones, no?
Està en una situació econòmica, diguéssim, bona. Fins a quin punt redueix aquestes desigualtats?
Ajuda i molt. No les fa desaparèixer, però sí que tenir una bona posició econòmica. D'entrada, tens l'opció de contractar en el mercat feines que, si no tens una certa base econòmica, no pots fer, no? Que vingui algú a casa a planxar, a netejar, a fregar, etc. Hi ha un seguit de feines que se solen traspassar al mercat, que diem, no? Que la sol fer el mercat. Llavors, tenir ingressos, en part, ajuda a això d'aquí. tenir els ingressos, sobretot quan és la dona qui té els ingressos o que la dona que té més estudis, d'alguna manera també li dona un cert poder sobre la relació de parella i pot estirar una mica cap a reduir una mica les diferències. Tot i així, ni en el millor dels casos aconseguim certa igualtat. Vull menjar una cosa, no estic parlant en termes individuals, no vull que ningú pensi, no, jo conec una parella que ella ho fa tot, que ella no fa... Sí, tot això existeix, però quan agafem els grans números, no, i els ajuntem tots, totes les parelles amb ingressos alts, que la dona té estudis universitaris, els tenim totes, amb les mateixes condicions, encara la mitjana de treball de la dona és més alta que la de l'home.
Jo volia preguntar què passava quan la dona cobrava més o quan la dona tenia una feina de més responsabilitat, que normalment doncs es tendia, no, que era l'home el que era el jefe, el que era, però ara que per sort hi ha cada cop més dones amb feines que han d'estar a la feina, llavors ho compensen amb externs.
Ho compensen normalment amb externs, també ho compensen amb homes que es dediquen més temps a les tasques no remunerades, amb tot una mica. Van compensant, la suma al final no arriba a igualar-ho, però sí que es compensa. Hi ha un exemple que sí que, és a dir, les llars on només treballa la dona, treballa, vull dir, remuneradament, fora de casa, etc, i l'home no treballa, sigui perquè està en atur, sigui perquè sí, en aquestes es compensa d'alguna manera i l'home fa una mica més que la dona. Però penseu que aquestes dones estan treballant 8 hores fora de casa i ella està a casa i només fa una mica més. No es compensa, però estem molt lluny de la situació contrària, que és quan només treballa l'home. Aquí sí que la dona treballa en el mercat, remuneradament. Aquí sí que les dones, amb treball no remunerat, hi dediquen molt més que els homes.
I suposo que hi ha una relació molt alta entre la classe social en la qual està aquesta família i aquesta desigualtat, no? Suposo.
Sí, però més que la... Sí, sí. De fet, la variable més important normalment és el nivell d'estudis, més que ingressos i altres qüestions. Mm-hmm. Però sí que té certa lògica. I a més sol ser més important la posició de la dona que la de l'home en la parella, estem parlant de parelles, mm-hmm. És a dir, es redueix més la desigualtat quan la dona té estudis universitaris, independentment del que tingui l'home, que no coneix l'home que té estudis universitaris, independentment de la dona, no? Mm-hmm. Sí que es redueixen algunes distàncies.
No són indicadors que formin part de l'estudi, però a banda de la posició econòmica, de la situació familiar, i sense voler caure en prejudicis o en estigmes, creus que les creences religioses o la cultura o el país d'origen també són factors que poden influir en aquesta desigualtat?
Nosaltres aquí no tenim prou informació quan parlem de... d'aquestes qüestions, encara en aquests moments el percentatge de població estrangera, etc. Però sí que és veritat que hi ha certa major desigualtat en funció de com siguin la nacionalitat de la parella, no? Però no sé, crec que vas més que és una qüestió social que de nacionalitat. Mm-hmm. És a dir, crec més que és una qüestió de una qüestió de que hi ha parelles immigrants que estan situades a l'escala social a baix i es comporta com les parelles d'aquí que estan en una situació social precària, no? Clar, quan estem totes resulta que la gent immigrant està molt més en aquesta posició, per tant d'alguna manera veiem coses que venen filtrades d'alguna manera per l'estatus en general, no?
Entenc que ara mateix tampoc és un tema gaire estudiat si aquest patró de desigualtat es reprodueix en parelles del mateix sexe.
Molt bona pregunta. No ho sé, no ho sabem. No tenim ni prou informació ni prou individus. Els indicis ens diuen el que d'alguna manera apuntava abans. Les parelles del mateix sexe normalment són parelles bastant ben situades econòmicament, no estan a l'escala més baixa social ni molt menys. Probablement les parelles ben situades, la majoria tinguin algú que ve a fer les tasques de la llar, ajudar-los, etc. No? Llavors és complicat, clar, quan tenim una parella del mateix sexe no podem pensar si el noi és diferent de la noia, perquè haurem de comparar parelles diferents sexes unes i altres. Et dic, no tenim prou informació encara per poder analitzar això.
aquesta mateixa setmana. El permís de paternitat s'ha ampliat de 5 a 8 setmanes amb l'objectiu, doncs, que la llarga s'acabi equiparant al de maternitat, no? Des del teu punt de vista, què hauria de canviar per revertir aquesta situació de desigualtat? Mesures com aquestes van en el bon camí?
Aquestes mesures van en el bon camí, són importants. I el fet de que la baixa de paternitat no sigui transferible, sigui obligatori que l'agafi o l'home o es perd, això és molt important, perquè si no passaria el que ha passat sempre, que qui agafa les baixes la dona, etc. Llavors, són mesures que van en la bona línia. Altres mesures que van en la mateixa línia seria incentivar més tot el tema llars d'infants, escola, facilitar la vida a les parelles per tal que puguin tenir puguin conciliar, perquè sabem que qui acaba conciliant, qui acaba deixeu-m'ho dir així, pringant d'alguna manera, acaba sent sempre la dona, no? Llavors, qualsevol mesura que permeti la conciliació és bàsica.
Mm-hmm. És molt interessant ara que parleu del permís de paternitat. Avui una companya meva ha anat a un hospital a veure els primers pares que es poden beneficiar d'aquest permís, i es veu que la pregunta que tots els pares estan fent és: se les pot quedar la mare aquestes setmanes? Vull dir, perquè siguem conscients del nivell de... en el que estem, no? Que aquesta sigui la principal pregunta.
Tenim com interioritzat, no? Que sí. Sembla que la dona sempre s'hagi dedicat més als fills.
Sí, i això en el terreny on més han entrat els homes, que és amb la cura de fills, que si parlessis de 30 tasques domèstiques, etc, ja ni... Però fins en aquest terreny on sembla que està valorat quedar-te amb el teu fill i està valorat tant pels homes com per les dones actualment, i que sembla que sigui la tendència, cada vegada veus més pares al parc amb els seus fills o només les mares, etc. Tot i així, encara la pregunta aquesta de poder intercanviar, no?
Sí, de fet a Pablo Iglesias li han caigut molts pals per haver-se agafat aquesta baixa de paternitat, no? I, bueno, en fi, una última consideració, que és que en un context en què la nostra societat està envellint d'una forma espectacular, assolir una certa igualtat de gènere, quin efecte podria tenir, per exemple, sobre la natalitat?
És difícil de dir, però si tenim com a referència altres estàndards, altres llocs on han assolit una major igualtat, com poden ser països nòrdics, allà la fecunditat ha crescut molt i estan a nivells de fecunditat de molt més elevats que els que tenim nosaltres. Tendim a pensar, i jo crec que no ens equivoquem, que el dia que hi hagi que els homes s'impliquin completament, home, és molt complicat per una dona tenir fills si has de pensar que tot el que et comporta, no? Aleshores, si anem avançant en aquesta línia de major, ja no que els homes ajudin a les, sinó que comparteixin, això evidentment tot ens fa pensar, no tinc la bola màgica, no? Però tot ens fa pensar que aniria cap a aquest sentit, cap a incrementar la natalitat.
Molt bé, doncs dir-vos que qui vulgui seguir l'activitat del Centre d'Estudis Demogràfics ho pot fer al web ced.uab.cat, i Marc Ajenjo, doctor, professor i investigador de la Universitat Autònoma, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i fer-nos veure les coses una mica més clares en aquest tema.
Això espero, ha estat un plaer, gràcies a vosaltres.
I aprofitant que avui parlem dels usos del temps i de desigualtat de gènere, hem preguntat als nostres oients com es reparteixen les tasques domèstiques.
En el meu cas, el repartiment de les tasques està al 50%. Un dia jo puc cuinar i la meva parella renta els plats, o jo, mentre jo estic escombrant, la meva parella neteja, per exemple, el lavabo, però també altres dies ens podem canviar. Totes les tasques a casa, repartir-les al 50% i anar canviant, trobo que és molt bo. Tots els meus amics així propers, així, sobretot gent jove, pel que jo he parlat amb ells, també crec que s'ho reparteixen les tasques bastant bé.
Nosaltres tenim un gos i he de dir que jo el trec al matí i ell el treu al vespre, per tant, això bé. Després jo m'encarrego del sopar i ell s'encarrega de rentar els plats.
I per a taula.
I per a taula, també. Baixar la bessura, el Víctor, de tant en tant, sí.
Un cuina i l'altre neteja, així que...
Doncs a casa ens dividim la feina.
entre els quatre. El meu germà i jo ens encarreguem sobretot de la nostra habitació, de posar i treure el rentavaixelles, de parar taula, i d'altra banda, doncs, a l'hora de menjar els meus pares es van rotant a l'hora de fer el dinar i sopar, però nosaltres també hi participem. I ja per últim, doncs, la neteja de la llar en general la fa una assistenta que tenim contractada.
En mi casa se va fer tota la Kelly, la que limpia, que és una xica romana.
Doncs a casa meva, bueno, jo bàsicament cuino, estenc les rentadores, i la Rosa renta plats i plega la rentadora. I el tema de netejar, doncs, també ve una noia cada 15 dies. I el tema d'anar a comprar, doncs, bastant repartit, també.
Bueno, també repartim força, tot i que jo m'enduc una bona part, perquè jo sí que vaig a comprar, faig la feina de casa, tot i que tinc una Kelly que limpia també un dia a la setmana, però l'engròs el faig jo, tot i que, bueno, el meu home fa el sopar habitualment i frega els plats pel vespre. El cap de setmana no, el cap de setmana fa tot ell, el sopar i el dinar i tot plegat. Però no, força repartit, tot i que, bueno, els dies de cada dia, com que ell treballa i jo no treballo, doncs jo porto el més gros, la roba, tot allò, compro tot jo, però bé, no em puc queixar, m'ajuda força.
Mira, nosaltres a casa, doncs, per exemple, un s'encarrega d'unes coses, l'altre d'unes altres, i hi ha un equilibri bastant bo. I, bueno, jo sóc mestra d'escola i també ho veig bastant amb les famílies, sobretot amb les joves. En canvi, altres cultures, doncs, que encara veig que costa una mica. Famílies que venen de fora sí que encara segueix havent-hi el rol de que la dona és la que s'encarrega dels fills i de la casa. Però bueno, jo crec que si anem educant els nostres fills amb aquesta realitat de repartiment igual, creixeran en una societat més igualitària on la dona tingui les mateixes oportunitats que els homes.
Com veieu, el repartiment es va equilibrant mica en mica, però a poc a poc, encara queda feina per fer. A La Vida en Rosa aterrem a la nostra ciutat per conèixer tot allò que s'hi fa i que no surt a les notícies. Ens ho explica precisament algú que fa les notícies, el periodista de TV3, Rubén Cabús.
Què hi fan aquí? Amb Rubén Cabús.
Rubén, què tal? Estem ansiosos per saber... Fa molts dies que no ens expliques els comerços que obren nous a la ciutat. Volem saber què està passant.
Us porto, a més, una primícia que ni saps, perquè quan fem la reunió t'he explicat una altra cosa, però tinc una cosa d'última hora.
Caram.
Comencem parlant del Pica Pica, una botiga de llaminadura superconeguda de Rubí, de l'Avinguda de Barcelona. S'ha traslladat al carrer Llobateres. I per què crec que és una notícia interessant això? Un gran problema que està passant amb el carrer Major, que no és carrer Major, però Avinguda de Barcelona, passeig Francesc Macià, lloguers tan cars que els comerciants de tota la vida han de canviar, com ha passat també amb el Vinalium, que es va traslladar al carrer de la Creu, perquè els preus són inassumibles. Un tema a reflexionar. Un altre local emblemàtic que s'ha traslladat és el restaurant Don Pepone. També ha anat a un local més petit perquè pagui menys. En aquest cas s'han anat des del 25 de setembre fins a l'Avinguda de l'Astronomia. I notícia interessant.
A veure.
Si tu fiques Mercadona a Google, veuràs molts mitjans de comunicació publicant notícies de Mercadona, perquè això dona audiència. I he dit, anem a fer pujar l'audiència de La Vida en Rosa.
Que no ens cal, però fem-ho.
Tanca el Mercadona de Sant Jordi Park.
Ostres...
Però no és una mala notícia del tot. Per què? Perquè es traslladen a l'Avinguda de Castellbisbal un gran Mercadona, serà el més gran de Rubí, i on estarà el Mercadona, que els veïns estan contents perquè tindran menys molèsties de cotxes i aparcaments, obriran un gran bazar xinès.
Molt bé. Rubén, després del cas malaurat del nen Julen, que va morir després de caure dins d'un pou fa unes setmanes, hi va haver com una mena de dèria d'investigar els municipis a veure on hi podia haver pous d'aquests de prospecció d'aigua que fossin perillosos. Com tenim aquest tema, Rubí?
Doncs hem de dir que, sobretot a través de la xarxa, s'ha vist molta gent preocupada per l'existència de pous. Rubí no és un municipi agrícola, hi ha una zona que sí, però no és un municipi molt agrícola, llavors no hi ha gaires pous. Però hi ha gent que n'ha trobat, l'altre dia es va caure un gos, per exemple, en un pou a Can Oriol, i avui us volia parlar d'un pou que hi havia just a sota del túnel de l'autopista de Manresa, a la zona de Can Sant Joan. Allà uns veïns de Rubí van trobar un pou, van alertar l'Ajuntament de Rubí, els hi va dir l'Ajuntament que aquell terreny era de Sant Cugat, i Sant Cugat ja l'ha tapat. Llavors us volia explicar que tant l'Ajuntament de Rubí com l'Ajuntament de Sant Cugat m'han explicat que han detectat un augment de trucades de gent que veu forats, que potser no són pous, són forats petitets, però per aquesta psicosi que s'ha creat, doncs truquen a l'Ajuntament. Hem de dir que si el terreny és privat, l'Ajuntament demana al propietari privat que el tapi, i si no ho fa estan actuant d'ofici, però llavors el propietari ha de pagar una multa per no haver tingut el pou tapat com caldria.
Molt bé, i per últim, un apunt molt ràpid. Hem detectat aquests dies que Rubí està plagat de mosquits, han arribat amb molta força aquesta temporada de mosquits. Què pot fer l'Ajuntament o què estan fent les autoritats, què poden fer per controlar aquesta plaga, entre cometes, de mosquits?
Doncs no podem dir que és una plaga, perquè per ser plaga hauria de ser una cosa molt més tremenda, però sí que se'n detecten molts, hi ha molts núvols de mosquits. Dic que és normal, entre cometes, va ploure molt al novembre, això va fer que el terreny estigui molt humit, hi ha molt sotabosc, hi ha moltes zones amb acumulació d'aigua, i ara que hem tingut un febrer i març amb temperatures molt altes, això ha estat el cultiu perfecte pels insectes. L'Ajuntament no pot fumigar així com així, perquè s'estarien carregant els mosquits, però també tot l'ecosistema. Llavors que siguem conscients que és una cosa molesta, però que tampoc ens podem carregar el medi ambient així com així.
Molt bé, doncs Rubén, moltes gràcies per les teves informacions. I a La Vida en Rosa, l'Arturo està a punt, a puntíssim, d'obrir l'aplicació Wallapop i descobrir-nos les coses més friquis que hi té a la venda la bona gent de Rubí. Serà en un momentet, no marxeu. When we walked in the room, kicking up the rust 'cause they wanna be close to you. Everyone stops in the light, looking at me like they wanna be fighting. Throwing up hands like there's nothing to do. Open their arms 'cause they wanna be right with you. Who you gonna love like that? Who they gonna love like that? No, not even himself. Not even himself.
Que Rosa Benito os da un beso a La Vida en Rosa.
Això és La Vida en Rosa, Ràdio Rubí, i estem a punt de sortir de compres per la nostra ciutat amb l'Arturo Juárez, sí, però a través de l'aplicació Wallapop.
Exacte. Amics meus i estimats del màrqueting, avui hem tornat a fer servir els filtres de Rubipop per veure què venen els nostres ciutadans a l'aplicació. Obrir-m'ori, l'aplicació aquí a l'Escardíbul, sí. I les sorpreses venen per si soles. Si és que no ho sabíem, però Rubí és el Mercadillo de Catalunya. Cosa que busques, cosa que trobes.
Estoy el Mercadillo los Gitanos.
Ah, exacte. Començar per una cosa. Te vas a perdre el futbol, Uri?
Jo sí, no m'agrada gaire.
Vale. Això és digne del millor màrqueting de les grans empreses, però no es tracta d'això. L'usuària Lori Sens anima que no ens perdem el futbol perquè ell, o sigui, ella ens ven el futbol.
Ah.
Diguem-ho així, sí, sí, futbol. Una mica més i ens ven, doncs, jo què sé, un equip, o ens ven qualsevol cosa. Per què? Perquè ens ven un decodificador com muchos canales, però ella ens diu futbol, que ven el futbol. L'únic problema és que si vols anar, si el vols comprar, has d'anar cap a Martorell, perquè diu, la dona diu que la ubicació està malament i que si el vols has d'anar cap a Martorell.
Anda, que tu et penses que et compres 11 tios amb pantaló curt i vas i et trobes un decodificador.
Doncs, és un decodificador que vés a saber si funciona, això no ho sabem.
I pirata, segur.
Segurament.
I on el connectem, aquest decodificador?
Doncs si no el vols perdre el futbol, un usuari ens diu que vendo amb B alta dos televisores per 90 euros, por lo que no A. Diu això. I aquí s'acaba la frase. No tenim descripció ni tenim res. El preu final són 40 euros, però després ens diu que 90 euros en una frase sense final. O sigui, ens diu dos preus d'un mateix producte. No, no entenem per què. No sabem si va patir una embòlia mentre posava això, però...
Esperem que no, pobre.
Exacte.
En fi, i ens falta un lloc per veure el futbol.
Exacte, perquè hem trobat un Sergio a la venda.
Ah, un Sergio.
Un Sergio, sí. No sabem si és una marca de sofàs o un noble d'Ikea, però a Rubipop hem trobat un matalàs amb una funda verda de molt mal aspecte sobre una estructura de llit que li queda molt, molt petita. I si en volem saber més, a la descripció trobem el nom real, Sergio. Amigues d'Ikea, si voleu posar nous productes a la venda, ja sabeu on podeu trobar inspiració. És a Rubipop.
No em puc aguantar el riure avui, Arturo.
Però, Anna, però
boníssim,
això. Anem al que interessa.
Vinga.
Sí, a veure.
Si volem, aquí també oferim informació de servei i us volem fer arribar coses que són interessants per vosaltres que podeu comprar. Per exemple, llibres. A Rubí tenim llibres antics que la gent posa a la venda, com per exemple uns llibres sobre misteris de l'antiguitat, molt interessants i ben conservats, que són 20 euros.
Això són els típics llibres que et regalaven el diumenge amb el diari i allà es van quedar. I...
No, no és cap broma, i tampoc el ven Sergio. Són llibres que estan a la venda.
I la ràdio què?
Sí, bueno, aquí La Vida en Rosa són molt, molt fans de la ràdio, per la qual cosa hem trobat una ràdio dels anys 20 i 30, per només 90 euros. Està bé, és un bon partit. És una ràdio que no creiem que sigui real, perquè és molt barata, per si fos una ràdio realment antiga, però la persona que la ven ens posa també que la ràdio no funciona.
Doncs vaja,
informació...
ja podem anar buscant el 99.7 de la FM, que no trobarem La Vida en Rosa.
És decoració, no? Vintage.
És decoració ja vintage i bastant barateta.
Sí, el Luis de Lomo t'ho compra, eh?
Sí, sí, sí.
90 euros, un moment.
En si llavors... Doncs. Gràcies, Arturo. Prenem nota d'aquestes recomanacions comercials.
A vosaltres.
I arriba el moment de cultivar la nostra intel·ligència emocional amb l'Anna Llobet. Avui aprendrem a relativitzar els problemes que tenim en el dia a dia. Què ens expliques avui?
Doncs avui seguim, tal com has dit, amb una mica més d'intel·ligència emocional perquè ens ajudi a viure la vida en rosa.
Molt bé.
I avui ho farem relacionant dos conceptes. El concepte el mal humor, el controlar aquesta emoció, molt important, i relativitzar les situacions quotidianes. Val?
D'acord.
Molt fàcil, oi?
Sí, és fàcil dir-ho.
Fàcil dir-ho. Llavors, un exemple com podem començar malament un dia i de mal humor, no? Perdem el metro o el tren, ens deixem el dinar a casa, el tàper, no sé, a la feina ens surt un projecte d'última hora que hem d'entregar demà al matí a primera hora. Per exemple, vosaltres quines coses us han posat de mal humor avui?
Totes les que has dit, Anna.
Totes, una
totes,
i una.
Totes.
Perfecte.
Totes.
Totes.
I que et surti una llaga, també.
També, sí. També, també.
Bueno, no volia anar tan enllà, però bueno, pot ser. Sí, sí. Doncs, clar, a l'hora de totes aquestes coses que ens posen de mal humor, si ens parem a pensar quantes vegades durant el dia o els dies següents repetim el mateix que ens ha passat i estem disgustats i ho anem repetint a diverses persones, quantes vegades ho repetim és impressionant. Segurament surten 4, 5, 6, 7 vegades i entrem en bucle.
Sí, som una mica rondinaires, no?
Bastant. Doncs d'això, del bucle, ens parlen molts speakers i formadors en psicologia positiva o intel·ligència emocional. El bucle del mal humor. Per exemple, amb Víctor Coopers, no sé si el coneixeu, molt conegut
a les
seves
abans.
Conferències, parla de que dia a dia anem tan ràpid que tot ens sembla urgent i tot ens enfada. I el que tendim és a no identificar els problemes. Mm-hmm. Quan un problema és un drama o quan és simplement una circumstància temporal a resoldre.
Sí, ens falta potser una mica la perspectiva, no? Per
sí,
saber si,
les,
si és important o no és important allò que
exacte.
Ens ha passat.
Llavors hem de diferenciar doncs, què és el que ens està, què és el que em fa perdre l'alegria avui, ens diu, no? És un drama o és simplement això, una circumstància que hem d'afrontar al llarg dels dies? Ens diu que vivim situacions cada dia que ens fan enfadar i quan ens ajunten quatre, una d'elles es converteix en el gran problema mundial.
Vaja.
Sí? Ens sentim identificats, no? Més d'una.
Sí, i perquè, de fet, quan tens un mal dia et passa tot lo dolent, et passa aquell dia.
Sí, exacte, això també en parlarem ara. Doncs com podem controlar les nostres emocions i aconseguir relativitzar? Emilio Duró, un altre conferenciant, té una frase molt famosa que té tota la raó, i és que hi ha persones que vagin on vagin, s'ho passen bé, i altres que sigui, o el que sigui, el pla o l'activitat que vagin a fer, sempre intenten amargar-nos el dia i sovint ho aconsegueixen.
Sí.
Sí.
Penses en molta gent, en aquest moment.
Ara us està venint tot.
Vegades,
sí, esteu molt calladets.
De vegades fins i tot en mi mateix, imagina't.
També Dalai Lama també ha parlat sobre aquest tema quan un dels seus admiradors i seguidors li pregunta com controles el teu mal humor a la teva vida quotidiana. Ell contesta que el mal humor simplement no té cap tipus d'utilitat. En comptes de resoldre problemes, el que dèiem abans, Oriol, en crea més i en dificulta les següents tasques i que puguem fer-les amb la tota claredat que, i això ens provoca frustració i un altre cop entrem en aquest bucle. Llavors, quins tips podem donar als nostres oients per enfadar-nos una mica menys en el dia a dia?
A veure, tothom, paper i boli.
Paper i boli. Bueno, primer el que hem dit, pensar en què és el que m'està traient l'alegria. Hem de diferenciar si és un problema greu, per tant un drama, podem enfadar-nos, desfogar-nos, tenim tot el dret, o no té la classificació de situació crítica. Per tant, amb dos minutets, tres, n'hi hauria suficient per desfogar-nos.
Jo sempre faig una reflexió, penso, això que m'acaba de passar, val, m'està tocant una mica la pera, però d'aquí un any me'n recordaré d'això?
Exacte.
Si no me'n recordaré, no és important.
Sí, sí. Doncs aquí ja has fet el primer exercici. Mm-hmm. El segon seria relativitzar, no perdre tant el punt de vista ampli de les coses, que també ho hem comentat abans. Per exemple, el Víctor Coopers diu que cada any els seus alumnes del màster els porta a l'Hospital de la Vall d'Hebron, a la part d'oncologia, per a conscienciar-los. Ara diu que, com a anècdota, diu que no li deixen i els porta a una oficina d'ocupació,
sí,
a veure la gent que està a l'atur. Llavors, simplement és això, no deixar d'insensibilitzar-nos per aquest, envers aquests temes, no? Si els veus cada dia, doncs... Llavors, també, Emilio Duró, és el que hem dit, que som... Ai, m'he perdut aquí amb el tip, quarto tip... Pensar,
no pot ser, a veure.
No pot ser. El quart tip és pensar, abans de posar-nos de mal humor, quines conseqüències podrà tenir en la situació que estem vivint. La nostra expressió facial, el to de veu, portarà un bon resultat a la situació que estem actualment, en aquell moment, en una reunió amb el que sigui, o portarà, en canvi, més tensions i
sí,
dificultarà la tasca. I l'última és el que hem dit abans, desfogar-nos en mesura. Vull dir, si és un problema que té solució, podem desfogar-nos, però no hem d'estar cada dia repetint 3 i 4 vegades a tothom que m'he deixat el tàper, que malament m'ha anat el dia.
Molt bé, doncs respirarem fons.
Exacte.
Intentarem somriure.
I menjarem el tàper també, oi?
Exacte.
I
segur que trobarem un menjar ben bo que podrem comprar. I on hi ha gent una mica dramàtica és el nostre grup de Facebook preferit. Què ha passat aquests últims dies al Tu no eres de Rubí? Cariño, mi vida, criatura de Rubí, ¿qué puedo hacer sin tu rigor? Señor Marchena, estoy a punto para que me interrogue.
Venga, comencem. Qui ha rebut amenaces?
Doncs la nostra companya, la periodista del diari de Rubí, Marta Cabrera. El passat 22 de març, la Marta va publicar una notícia on explicava que dos treballadors del Servei Municipal de Grua fa mesos que no cobren. Doncs bé, per haver fet bé la seva feina i informar la ciutadania d'aquest fet, ara l'empresa que gestiona el servei, Servigrua SL, l'ha amenaçat amb denunciar-la. Ho ha fet públic la mateixa periodista a través del seu compte de Twitter i des d'aquí enviem tot el nostre suport a la Marta Cabrera i reivindiquem la llibertat d'informació i el periodisme local.
I què ha generat diversitat d'opinions entre els rubinencs?
El pas de la Volta Ciclista Catalunya per la nostra ciutat. Per una banda, la gent que va patir les afectacions de trànsit i treia foc pels queixals, entre altres el senyor Rubén Cabús, aquí present, i per l'altra, la gent que celebrava el pas de la cursa i argumentava que l'Ajuntament portava dies avisant de les afectacions. Sigui com sigui, i per tal d'evitar que la ciutat es torni a col·lapsar, han sorgit propostes perquè la propera cursa que passi per Rubí sigui de bicis voladors o per aïllar el municipi de la resta del món i que així ningú se senti mai ofès. Resumint, que a Rubí hi tenim dos col·lectius, els que es queixen i els que es queixen dels que es queixen. Per tant, ara que el Rubí Folk es deixa de celebrar, podríem organitzar un festival de la cançó protesta. Quedaria un espectacle que ni el Got Talent.
Dir-vos que jo mai havia vist un dispositiu de policia tan mal organitzat com aquest, però és igual. A qui han espanyolitzat, Riol?
Doncs a un gos, us ho explico. A la Neus li van robar el seu gos davant del Club Natació Terrassa. Assegura que mentre una dona li arrencava el llaç groc que portava a la solapa, un parell d'homes es van endur el gos, anomenat Saúl. Com sempre que surt el tema nacional, la polèmica ja estava servida. Alguns no es creien que la Neus hagués patit un atac espanyolista, però l'Adri va teoritzar que el motiu de l'assalt era precisament espanyolitzar el gos i que si ella el trobava el desespanyolitzaria posant-li cançons de sopa de cabra. L'enrenou va tenir un final feliç perquè van trobar el gos i va tornar a casa. Això sí, no sabem si ara el Saúl és un gos indepe o unionista.
I quin rumor ha fet fortuna?
Aquest és un molt graciós perquè és un que circula de tant en tant, es va repetint, i que és la fake news per excel·lència de Rubí, que a l'Eroski obriran un Decathlon i, atenció, tachan-tachan, un Primark. Aquesta vegada ho ha esbombat una tal Alicia que té com a presumpta font d'informació una dependenta de l'Eroski. Segons aquesta garganta profunda, les dues marques obririen un establiment al centre comercial Sant Cugat el mes que ve, al maig. I, és clar, a Rubí, la idea que obri un Primark al costat de casa deixa totes les calces a l'alçada dels turmells. Per tant, no contrastarem el rumor per no trencar les il·lusions de ningú. I, per cert, us acabo de colar una altra fake news d'aquestes i no us n'heu adonat. No sabeu quina. Que ja no és l'Eroski, que és el Carrefour.
Clar,
que
sí, clar.
Però, Oriol, t'he de dir que jo ara mateix estic en disposició de dir-te que l'Alicia no està equivocada. S'equivoca en lo del maig, però no s'equivoca en el que diu.
En el Decathlon o en el Primark?
En les dues coses, jo puc assegurar que això és veritat. El que s'equivoca és en el timing, però és veritat.
En el proper programa ens ho desenvolupes, això.
No volen, les cap de les dues empreses no volen fer-ho.
Molt bé.
Campanya de Nadal, ahí lo dejo.
Però ho acabem de deixar damunt la taula i qui vulgui que ho agafi.
Sí.
Amb aquesta primícia acabem el Tu no eres. Sabeu que La vida en rosa optava amb el Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio local? Doncs bé, no hem guanyat el premi. Des d'aquí felicitem els justos guanyadors. Nosaltres hem encaixat la derrota amb esportivitat, però la gent també vol saber com s'ho ha pres el nostre savi particular, l'únic unicorn de la ràdio catalana i mundial. Doncs bé, la purpurina flota per tot el Vallès, des de la Mola fins a Collserola, perquè obrim el consultori de l'unicorn. Endavant preguntes.
Unicorn, us heu enfadat perquè no us han donat el Premi Ràdio Associació?
Hola, Cookie. Doncs no m'he enfadat,
perquè sé que el jurat és molt fan del nostre programa i que ho han fet pel nostre bé. Que no t'ho creus? Doncs t'ho demostraré. Com que els unicorns són màgics, em vaig fer invisible i em vaig colar a la reunió del jurat amb una gravadora. Escolteu la conversa.
Si us plau, baixeu un moment la música, que hem de votar. D'acord, a veure, crec que el millor programa de ràdio local és La vida en rosa.
Tens raó, és el millor programa de la història de la ràdio, sobretot la secció de l'unicorn, amb pipipipixo de riure. L'he d'escoltar amb dodotis, perquè no puc controlar els esfínters.
Però si els donem el premi s'ho creuran massa, ells i els de Ràdio Rubí, pel seu propi bé, és millor que guanyin aquests altres. Visca els Països Catalans!
I així va ser com va anar tot. Des d'aquí, a Ràdio Associació de Catalunya, us diem tiqui-tiqui-miau-miau.
Unicorn, què et sembla la proposta de Vox que tothom tingui armes a casa seva?
M'agrada que em facis aquesta pregunta perquè crec que les armes són molt útils com a eina educativa. Així, quan els nens es portin malament, els pares poden dir...
¡Ya te pego el puto!
I segur que es portaran molt bé. Per altra banda, les armes m'agraden decorativament perquè les poses al menjador i la casa queda com un videoclip de la Rosalía. Però com a eina d'autodefensa... perquè les úniques armes que valen la pena són les que disparen amor i purpurina... i faig i esclar.
Tinc una pregunta pel unicorn de Sant Cugat. Què opines de l'eix comercial de Rubí?
Ui, supercari. Jo fa molts anys que no vaig a Rubí a comprar, perquè no hi ha marques, tot és género malo, marca d'un gitano. Una vegada em vaig ficar a unes galeries al carrer Major i va ser com viatjar als anys 80, com Regreso al futuro. Quin horror! Unos estilismos, las dependientes, a lo Farrah Fawcett. Esto en Sant Cugat ja no lo ves, nena. Jo a Rubí el que faig és anar de tant en tant, paro a l'escardívol i deixo allà la roba vella, els mobles antics, el menjar caducat també, perquè penso, ostres, algun rubinenc ho aprofitarà això? S'ha de ser solidari a la vida, que no costa res. Abans també entrava a consumir algun bar per ajudar l'economia del poble, però l'altre dia em vaig demanar un rooibos i la cambrera xina no va entendre res. Al final em va servir una cosa rara i resulta que era chupito de orujo. ¡Qué ordinari! Es que los chinos son comunistas, claro. Es otro mundo, nene. Bueno, y Rubí también es otro mundo, ¿eh? ¡Hala, a comprar pan! Que d'això sí que en teniu a l'eix comercial. ¡Chao, pescao!
L'unicorn de Sant Cugat sembla que es va incorporant de forma fixa a la secció, eh?
Però és carallable el que ha dit, eh?
No. No tens proves. No tens proves de tot això. Escolteu, com sempre, agrair-vos. Moltes gràcies, Anna, Rubén, Artur. Com sempre, el nostre tècnic, Àlex Baños, a la cabina fent possible el programa. I a tots vosaltres, a l'altra banda de les zones radiofòniques, dir-vos que ens trobareu a Facebook, Twitter i Instagram amb el perfil @ Viu la vida en rosa. Ens tornem a escoltar, atenció, la Diada de Sant Jordi a les 5 de la tarda en un especial de La vida en rosa en directe des de la plaça Doctor Guardiet. Què me'n dieu?
Allà hi serem.
Allà hi serem, eh? No us ho podeu perdre. Mentrestant, com sempre, feu-me el favor de fer bondat i de viure la vida en rosa. Thank you.
Són les 8 del vespre.
Ràdio Rubí. Notícies vespre. Pamela Martínez.
Molt bon vespre. Avui no podem començar aquest informatiu sense xerrar de la que està sent la notícia de la tarda, que és que ha hagut un terratrèmol de 4,2 graus a l'escala Richter al Pirineu, un terratrèmol que fins i tot s'ha pogut sentir a la nostra ciutat, a Rubí. I és que alguns rubinencs asseguren que han notat una petita sacsejada i que alguns mobles han vibrat durant uns segons. De moment, però, no hi ha constància de cap dany arreu de Catalunya. Per tant, només ha estat un petit ensurt. A banda d'això, vos explicarem que la plataforma d'afectats per la hipoteca de Rubí ha demanat aquest matí solucions ràpides per a les moltes famílies que es queden sense sostre per viure. Segons la PA Rubí, les administracions no estan fent suficients esforços i ha de ser la PA qui aturi els desnonaments. A més, també vos contarem que la Guàrdia Civil ha desmantellat un laboratori de marihuana a l'Aragó i ha detingut els llogaters, que són una parella rubinenca. Així doncs, amb tot això i molt més, començam! La plataforma d'afectats per la hipoteca de Rubí ha tornat a denunciar la situació de moltes famílies que s'estan quedant sense pis i que no tenen més remei que ocupar una casa perquè, si no, es queden al carrer. I ho tornen a denunciar perquè, lluny d'arreglar-se, cada vegada estan amb més es troben amb més casos d'aquestes característiques. El que vol la PA és conscienciar la població sobre la greu problemàtica d'habitatge que pateix la nostra societat des de fa ja molts anys. Aquesta, a més, ha estat molt agreujada ara per la pujada imparable dels preus dels lloguers, però no dels sous. Segons ha explicat una de les seves integrants, Montse Maimó, s'estan produint 165 desnonaments al dia i un cada 5 minuts. Un greu problema social al qual els governs no donen cap solució i encara critiquen el moviment de la PA o a les persones que es veuen obligades a ocupar per tenir un sostre. Per aquest motiu, dissabte 6 d'abril hi haurà una manifestació a Barcelona per denunciar el negoci que fa la indústria immobiliària i turística i el món bancari. Maimó ha descrit el que estan vivint moltes famílies i en aquest moment i la nul·la resposta de l'administració.
Familias en las que la respuesta de las asistentas son no hay pisos, hay lista de espera, no podemos hacer nada, los ayuntamientos iguales, me lo han hecho a mí, se lo han hecho a mis compañeras y se lo van a hacer a más gente. El ayuntamiento se lava las manos, la plataforma tiene que parar los desahucios, tiene que ayudar a parar los desahucios porque esa es la respuesta que nos encontramos. Y básicamente la manifestación será en Barcelona, en los Jardines de Gracia, a las 6 de la tarde, donde nos van a apoyar más de 20 ciudades europeas.
La PA ha dit aquest matí que sí que hi ha una feina amb l'Ajuntament, però que aquesta no és eficient, i ha criticat durament partits polítics com el PP o Vox, que presenten mesures que no ajuden absolutament res i que, a més, els intenten criminalitzar. La plataforma ha volgut donar a conèixer alguns dels casos, com el de la Maylin, que viu en un pis ocupat amb fills i nets per necessitat, perquè no volen viure així. Ells diuen que no volen, que ells volen pagar un lloguer però que no tenen ni contracte ni permís de treball. O també han explicat el cas de la Consuelo, que demà mateix la desnonaran de casa seva al grupo 25 de setembre. L'escolta.
Somos cinco personas también y ya llevo cinco años en esta situación y para mañana tengo el lanzamiento. Mañana supuestamente me van a echar y de verdad que no tengo dónde ir, no tengo dónde estar, no tengo qué hacer, no tengo trabajo, no tengo un contrato de trabajo para coger un alquiler, no tengo ningún tipo de ingreso y es lamentable esta situación.
Aquesta tarda la PAS s'ha reunit amb la cap de serveis socials, a qui li han tornat a exposar la situació de moltes famílies i a qui li han demanat solucions ja i que siguin eficaces. Des de la PAS també exigeixen que s'apliquin les mesures contemplades a la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Per la seva banda, l'Ajuntament de Rubí ha respost a les queixes fetes públiques per la plataforma